Catalunya al dia. Amb Estel Batet.
Halloween guanya per golejada la castanyada, tot i que la tradició autòctona, com aquell petit poble de la Gàl·lia ocupada de l'Astèrix, resisteix. I que Halloween ens envaeix no és una sensació, és una constatació. Ho hem anat a preguntar a les botigues de disfresses.
És més important el Halloween quasi que el Carnaval. Jove, sobretot, els nens també. Hi ha molt de turisme, hi ha molt de gent de fora, però també per nosaltres.
I la decoració kitsch de carbasses, teranyines i caps decapitats inunda comerços i també algunes cases on probablement dilluns ja les substituiran pel Pare Noel que escala pel balcó. Una altra tradició anglosaxona que hem assimilat al nostre calendari festiu i que rivalitza, suma o directament s'hibrida amb les castanyes i els panellets.
Hem fet panellet versió Halloween, hem fet galetes versió Halloween.
Halloween ens ha ajudat, no perjudicat, perquè gent de fora està comprant panellets.
El Halloween també ha beneficiat el turisme en zones on feia anys que es trencaven el cap per trobar la manera de desestacionalitzar-lo. On? Doncs a la Costa Daurada. Per què? Per PortAventura.
L'activitat que comporta tot el Halloween dins el parc temàtic es reverteix també, en general, amb ocupacions més bones i amb un allargament d'aquesta temporada.
Les pernoctacions han pujat un 50% en els últims anys en aquesta zona i no només de públic local familiar, sinó també de britànics. És la versió optimista del Castawin, la del got mig ple.
Catalunya al dia.
Tot això en un Catalunya al dia de castanyada que, Quim Balaguer, bon dia.
Bon dia.
També parlarem del que molts deveu haver notat en veure quan pagueu de brossa ara, i és que la taxa d'escombraria s'ha disparat. De mitjana un 16%, en alguns municipis, però s'ha arribat a doblar.
I això és perquè s'ha hagut d'adaptar una normativa europea i la part de la factura que abans assumia la caixa comuna dels ajuntaments, ara l'han de pagar els ciutadans.
Per aclarir-ho, n'hem parlat amb el director de l'Observatori de la Fiscalitat de Residus. Després el sentirem. I també sentirem un dels responsables de l'última granja lletera del Pallars que quedava activa i que ara tanca.
Amb la crisi de Copirineu, el tancament de Copirineu, va acabar de plegar pràcticament tot el sector de la llet. A mesura que ens hem quedat sols, què ens ha passat? Clar, això ha provocat que teníem una granja sobredimensionada per les necessitats que teníem.
I també hi ha influït la falta de relleu generacional i l'excés de burocràcia.
I avui, que és nit de castanyada i demà Tots Sants, aquest any cau en cap de setmana, però es nota més trànsit a les carreteres. Equip viari, Txell Garriga.
Bon dia, Estel. Doncs de moment no més de l'habitual i de moment sense incidències. Densitat a les rondes que comença a intensificar-se per la ronda d'Alt cap a Trinitat i també per la litoral cap al Llobregat, també a la P7 a Barberà. Trànsit preveu, però, que serà a partir de les 3 d'aquesta tarda, que sortiran de l'àrea metropolitana de Barcelona fins a 460.000 vehicles, però de moment circulació sense problemes.
I pel que fa al temps, Dani Ramírez, tindrem una altra castanyada de màniga curta o més fresqueta?
A veure, bon dia. Fresqueta de nit, però fred no. No són aquelles castanyades d'anys enrere, o jo diria dècades enrere. I de dia, sí, de dia màniga curta, un ambient de setembre, més aviat, perquè demà tindrem temperatures, atenció, de 22, 23 graus a molts indrets del país, 22 Lleida, 22 Barcelona, 21, 22 a Tarragona, però arribant als 26, 27 al prelitoral gironí, llocs com Santa Coloma de Farners, Banyoles, Figueres, podrien arribar aquests 26, 27 graus demà. Tot això amb un cel enllaganyat, una mica ennuvolat, sense pluja, tot i que demà a la tarda pot caure algun ruixat a la Vall d'Aran i nord del Pallars Sobirà. I avui, sol amb capes de núvols prims, s'han aixecat les boires, 23, 24, 25, ara mateix arribem ja als 25 a l'Aldea, 24 a Tarragona, 24 al Vendrell i 23 a Cabrils, a Mataró i Arenys de Mar. Per últim, direm que diumenge, al matí i migdia hi haurà més núvols, a la tarda una mica més de sol a Lleida, algun ruixat al Pirineu, Vall d'Aran, pot nevar en aquest sector poquet, a 2.100 metres, i a la tarda i a la nit, diumenge, ruixats a Girona i Barcelona.
Doncs cap de setmana de castanyera i de Tots Sants per capes. I els esports que explicarem avui, Ricard Isidro.
El Barça, que ha fet oficial que divendres de la setmana vinent, el 7 de novembre, el públic tornarà al Camp Nou per veure un entrenament de portes obertes. L'Espanyol, per la seva banda, celebra la classificació per a la segona ronda de la Copa després d'eliminar l'Atlètic Lleida. L'equip lleidatà ha tret la part positiva de la derrota. I seguint amb les conseqüències de la Copa, el Nàstic, sense temps per assimilar l'eliminació al camp de l'Atlètic Balears, rep diumenge l'Atlètic de Madrid B, el líder del seu grup a la Primera Federació.
Això serà quan faltin 6 minuts per les 2 del migdia. Abans, però, tenim tot el Catalunya al dia per explicar. Comencem.
Catalunya al dia.
Any rere any, Halloween està guanyant protagonisme, això és una evidència, i és tant l'èxit que fins i tot les botigues de disfresses asseguren que les vendes ja estan com a mínim a l'altura de Carnaval. Els tradicionals panellets, castanyes i moniatos continuen sent un referent de la jornada que s'ha convertit i s'ha reconvertit en fenòmens híbrids com el Castawin, que combina la cultura catalana i l'anglosaxona, aquesta tradició. Quim Codines, bon dia.
Bon dia. Les principals botigues de disfresses han arribat a la conclusió que Halloween és un fenomen que va a l'alça i que ha arribat per quedar-se. La popularitat que ha guanyat els darrers anys ha obligat a les botigues a ampliar el catàleg de productes. Patro Gómez, dependenta de la botiga de disfresses Menques, n'explica els motius.
És més important el Halloween quasi que el Carnaval. La veritat és que aquí a la tenda hem notat moltíssima gent, cada vegada més important, de joves, sobretot, els nens també, i hi ha molt de turisme, hi ha molt de gent de fora, i el Halloween ja es celebra sobretot per aquesta gent que ve de fora, però també per nosaltres.
Els números apunten que cada any hi ha més consum de productes de terror. Tot i això, Gómez diu que és complicat tenir un pressupost mitjà, ja que hi ha gent que es pot gastar molts diners per fer por.
Hi ha pressupost de tots tipus, hi ha molt econòmics, fins 20 euros o així, però hi ha gent que pot gastar-se 80, 90... Depèn de la importància que li donen a la festa i depèn del lloc on vagin.
D'altra banda, si bé als últims anys les disfresses més clàssiques eren les de fantasmes, bruixes o la vestimenta dels presoners, aquest any la disfressa protagonista ha suposat un gir inesperat pels venedors. Ho explica la propietària de la botiga, A Tocom, Yolanda Martín.
Aquest any hi ha un que és la bomba i és el més econòmic de tots, que és el robó del Louvre.
La robatori del Louvre, que és, bàsicament, anar vestit de carrer, normal, no?
Sí, és un antifaz i un xalec d'antireflectant.
Molt bé. Què més? Doncs disfresses protagonistes, sempre les més clàssiques, acaben triomfant també, no?
Sí, cada any triomfen les de sempre. Gómez Adams, Morticia Adams o Aníbal Lecter.
Les activitats de Halloween a la Costa Daurada, sobretot la tematització de Port Aventura, han fet incrementar un 50% les pernoctacions a la zona en els últims 8 anys. El sector hoteler reconeix que s'està consolidant la desestacionalització turística i que cada any obren més establiments fora de la temporada d'estiu. Tarragona, Manel Sastre, bon dia.
Hola, bon dia.
I podem parlar, per tant, d'una història d'èxit després d'anys buscant aquest objectiu, no?
Sí, sens dubte. Podríem dir que els hotelers finalment estan perdent la por a Halloween perquè aquest any ja estan obertes un 65% del total de places de la Costa Daurada. És la xifra més alta dels últims anys en aquestes dates i és que la gran quantitat d'activitats vinculades a Halloween que s'organitzen al territori i els festius escolars estan atraient moltes famílies, segons reconeixia Xavier Guardià, que és portaveu de la Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme.
La temporada està allargant-se cada vegada més i això es nota molt, per exemple, amb Halloween i l'efecte Port Aventura. L'activitat que comporta tot el Halloween dins del parc temàtic es reverteix també, en general, amb ocupacions més bones i amb un allargament d'aquesta temporada. Sobretot el públic familiar.
Quin diries que és l'èxit, per tant, Manel?
L'efecte catalitzador, sens dubte, d'aquest Halloween és el Halloween de Port Aventura, perquè fa 25 anys que aposten per aquestes activitats i, segons ens explicava la directora de clients, Xoni Fernández, ja generen el 15% de totes les visites anuals al parc.
El Halloween a Port Aventura World ens va suposar i encara ens suposa una ampliació significativa de la temporada alta i, per tant, un impacte molt positiu en l'augment de visites. El pes de visitants en el total de l'any representa al voltant del 15%. I l'èxit any rere any d'aquesta celebració ens ha portat a anar allargant-la amb el temps.
I mira, Estel, si et sembla, et dono més xifres que confirmen aquest canvi de paradigma, aquesta desestacionalització a tota la Costa Daurada, segons les dades de la patronal turística. Els últims 8 anys, a més d'aquest augment de que parlaven del 50% de pernoctacions al novembre, també s'han obert un 13% més de places i la xifra de visitants ha augmentat aquests anys un 26%. La procedència, sobretot de proximitat, però aquest any també s'ha notat un augment del turisme britànic.
Entesos, doncs, gràcies, Manel, bon dia.
Bon dia.
Doncs més enllà de l'empremta i la influència del Halloween, avui és nit de castanyada i heu de saber que aquesta temporada està sent bona. Hi ha més castanyes i de més bona qualitat gràcies a la bona meteorologia que hem tingut. Els productors de castanya del Montseny no arribaran a duplicar la collita, com sí que preveien fa uns dies, però continuarà sent una campanya molt millor que l'anterior, que la de fa un any. Calculen que passaran de les 12 a les 17 tones de castanyes. Anem a Viladrau, Nati Adell, bon dia.
Bon dia, Estel.
Però recordem-ho, que la castanya de Viladrau és minoritària, representa una petita part de les que es venen aquí.
Sí, exacte. Exacte, només representa el 2% del mercat. El gruix, recordem que ve de Galícia. Pel que fa a la temporada, aquest any s'ha avançat 10 dies, però també s'acabarà un pèl abans. Sigui com sigui, no té res a veure amb la campanya que vam tenir l'any passat, quan el vent i les altes temperatures van malmetre el fruit, i aquest any ha plogut bé, la qualitat és bona de la castanya, potser un pèl més petita, però molt brillant, molt ben hidratada, i diuen que també té menys cucs. N'ha parlat el responsable del centre de manipulació de la castanya, Joaquim Soler.
Una temporada de castanya que presenta molt bé, perquè hi ha hagut unes molt bones condicions, el temps està, entre cometes, que en Montseny, doncs, és molt estable, ha plogut com hi ha de ploure, ha fet el vent, que tot això ha anat molt bé per la polinització. Jo diria que inclús potser hi ha massa castanya, val? Això fa que després la castanya no sigui tan gran.
Pel que fa al preu, es manté estable. Un quilo de la castanya més econòmica es ven sobre els 11 euros. Soler, que gestiona una quinzena llarga de finques, defensa la feina d'aquests petits productors que fan durant tot l'any pel que fa a la gestió del bosc, a la promoció del territori, i recorda que la gent no pot anar a collir castanyes al bosc pel seu compte. Això està prohibit. Són finques privades. En aquest sentit, ha lamentat també el mal que estan fent les xarxes socials pel que fa a l'efecte crida.
A veure, Nati, jo tinc la sensació, que no sé si és cert o no, que hi ha més parades aquest any.
Tens tota la raó, Estel, sí. N'hi ha, diuen, 142, això és un rècord. Són dades que ha recopilat l'ACN, però només són dades de les capitals de demarcació. Però sabeu també que hi ha infinitat de municipis que no són capital i que en tenen, no?, de parades. Doncs bé, nosaltres hem volgut acostar-nos a una d'aquestes parades, una parada històrica del centre de Manresa, que porta des de fa 33 anys el Manel Beas, tercera generació del negoci, i li hem preguntat una mica quin és el secret perquè siguin tan bones les seves castanyes.
Nosaltres intentem fer una castanya que s'havia fet d'aquí fa 300 anys. Necessitem una castanya que sigui molt fresca. Amb una castanya vella això no podem fer. Aleshores, nosaltres no la tallem, perquè el nostre mètode d'elaboració precisament necessita que aquesta castanya, que tingui la seva humitat, i faci després una segona cocció a dintre la manta.
Si voleu escoltar l'entrevista sencera amb aquest castanyer, que té molts detalls i moltes curiositats, la vam fer a la nit dels Ignorants de Catalunya Ràdio, i la podeu recuperar al 3CAT.
Doncs un bonic vincle amb la nostra antiga editora del Catalunya al dia, amb la Marta Romagosa. Moltíssimes gràcies, Nati, bon dia.
Exacte, gràcies, bon dia.
I la malaltia del xancre del castanyer ha provocat que el cultiu de la castanya a les muntanyes de Prades, entre el Baix Camp i la Conca de Barberà, gairebé hagi desaparegut. Als anys 90, a Vilanova de Prades s'hi collien unes 40 tones de castanyes. Ara només queden alguns pagesos que venen la seva producció al detall, pràcticament. Tarragona, Ricard Buigas, bon dia.
Hola, bon dia.
Això vol dir que no podrem menjar castanyes a Vilanova de Prades?
No sé què dir-te, eh? No és impossible, però ja t'avanço que serà complicat. A veure, moltes ja es van vendre en l'última fira de la castanya que van fer diumenge. Mira, deixa'm explicar-te que Vilanova de Prades ha estat una de les últimes poblacions de la zona que han deixat de cultivar grans extensions de castanyers. Prades, que és l'altre gran municipi productor, ho va deixar de fer abans, bàsicament perquè l'economia de la població es va aferrar molt al turisme. He parlat amb Artur Miró, és exalcalde de Vilanova, i ens ha explicat que el fong del xancre ho va canviar tot.
D'una producció d'aquí, d'un nucli com Vilanova de Prades, d'uns entre 30 i 40 tones, doncs han passat amb 40 anys pràcticament a mitja tona, o en fi, residual. Pràcticament tot se'n va a la fira de la castanya i poca cosa més.
Encara que ja no es fan vendes a l'engròs, hi ha agricultors que, escolta'm, encara segueixen conreant els castanyers. Els empipa molt que els excursionistes agafin castanyes pensant que no són de ningú. Per aquesta raó, després de la pandèmia van arribar a penjar cartells demanant que no ho fessin.
Nosaltres voldríem que respectés, no?, la gent que pugi a la muntanya, que tombi, que vagi a buscar bolets, però doncs, bueno, les castanyes això haurien d'anar respectant una miqueta. Sobretot, clar, també si trobes un cartell que ho indica, no?, que hi havia una plantació de castanyers, i bueno, si hi ha alguna castanya, doncs el propietari ja anirà ell a buscar-la.
Bé, Vilanova de Prades manté la seva vinculació amb aquest fruit sec a través del que et deia, la Fira de la Castanya, que enguany, per cert, ha celebrat el 50 aniversari.
Doncs ara és un quart de dues del migdia i ens falta parlar de l'altre gran protagonista del dia d'avui, que són els panellets. Els pastissers preveuen bones vendes aquest any perquè les festes han caigut en cap de setmana. Això sí, els panellets sí que seran més cars, a diferència de les castanyes. Entre un 3 i un 6% més, segons el gremi de pastissers. Miquel Muñoz, bon dia.
Bon dia. Aquesta pujada de preu s'explica per l'increment dels costos de producció i l'encariment de l'ametlla i els pinyons, que faran que els 100 grams de panellets rondin els 6 o 7 euros. En parlen els pastissers.
Ens ha pujat l'ametlla més d'un 30% i ens ha pujat el pinyó. Hem hagut de pujar sí o sí una miqueta.
A veure, el preu ha pujat de tot, però nosaltres hem conservat el preu de l'any passat.
Ha pujat una mica de preu com tot, però no exageradament.
El que noten les botigues és un canvi en les compres dels clients, ho ha explicat el president del gremi de pastissers, Miquel Zaguirre.
Cada vegada ens cuidem més i si potser abans es menjàvem 8 panellets, ens en mengen 5. Però que està bé, vull dir, és un massapà, tampoc... Abans sí que feia unes safates enormes, ja la gent se'n compra 3, 4, i veiem això, que les compres són més moderades, però cada vegada hi ha més gent, o sigui que amb això no ens podem queixar.
N'hi ha d'ametlla, de coco, de xocolata, però el panellet que més triomfa és el de pinyons, que suposa gairebé la meitat de les vendes. I més enllà dels panellets tradicionals, els pastissers aposten per barrejar la castanyada amb una altra festa que ha agafat força els últims anys.
Som els primers, no?, que intentem fer innovació i canviar alguna cosa de la tradició.
Tenim unes carbassetes que abans no teníem, perquè és com un bombó.
Hem fet panellet versió Halloween, hem fet galetes versió Halloween. Bueno, el que està de moda es ven i la gent ho demana. Si el públic ho reclama, ens hem de posar al dia, tot i que no perdem l'essència nostra, que és el panellet i la castanyada.
Halloween ens ha ajudat, no perjudicat, perquè gent de fora està comprant panellets, perquè estan molt bons, ho tasten i els agrada, i incorporar una cosa bona és fàcil.
Des del gremi no creuen que Halloween sigui competència i expliquen que moltes famílies celebren les dues festes.
Doncs per això aquest concepte del Castawin, aquesta contracció entre la castanyada i el Halloween. Gràcies, Miquel, bon dia.
Gràcies, bon dia.
I el Servei Català de Trànsit alerta del consum d'alcohol i drogues en festivitats com la d'avui, la castanyada, i és per això que aquest cap de setmana els Mossos desplegaran més d'un centenar de controls de substàncies. Entre avui i demà està previst que surtin 460.000 vehicles de l'àrea metropolitana de Barcelona i, a més, es preveu molta mobilitat pels desplaçaments als cementiris. Anem cap al Departament d'Interior. Miquel Jarque, bon dia.
Hola, molt bon dia, Estel.
Ha comparegut fins i tot el director del Servei Català de Trànsit. Quins detalls ha donat Ramon Lamiel?
El Servei Català de Trànsit no vol que es repeteixi el cap de setmana tràgic del Carnaval amb 8 morts. És per això que posa l'accent en el consum d'alcohol i drogues, que vol combatre amb més d'un centenar de controls dels Mossos i diversos de les policies locals. El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, ha qualificat el fet amb xifres concretes.
6% de conductors que han participat en... quasi bé els 690 accidents amb morts i ferits greus, que són uns 1.230 conductors, aproximadament, doncs el 6% ha donat positiu.
És per això que Lamiel aconsella...
Consell de seguretat viària molt important, que és no consumir alcohol i drogues si has de conduir. No volem que repeteixi l'escenari de Carnaval. 2, ull amb aquestes carreteres, que no hi estem avesats, que no estem acostumats a circular-hi i que fem de tant en tant ser molt prudents i tenir molta concentració al volant.
Pel que fa a la mobilitat, l'operació sortida comença oficialment a les 3 de la tarda i acaba demà a la mateixa hora. Es calcula que sortiran aquest gairebé mig milió de vehicles que comentaves. L'operació sortida de tornada serà a les 12 del migdia de diumenge i s'allargarà fins a la mitjanit. Es calcula que tornaran uns 230.000 vehicles. S'instal·laran carrils en sentit contrari a l'habitual a l'AP7 per facilitar la tornada de Sant Celoni a Montornès del Vallès i un carril en sentit contrari a l'AP-Sud de Vilafranca del Penedès a Molins de Rei. I, sobretot, atenció a aquests desplaçaments a cementiris i llocs de culte, perquè aquí és on també poden haver-hi accidents perquè les carreteres són menys conegudes.
Miquel Jarque, des del Departament d'Interior. Gràcies, bon dia.
Molt bon dia.
Catalunya al dia. La una i pràcticament 20 minuts, detingut i condemnat per violència masclista un regidor de Sant Hipòlit de Voltregà, a Osona. L'home ha deixat l'acte municipal i s'ha donat també de baixa d'Esquerra Republicana. Natia Dell, què més en sabem?
Hola, bon dia, Estel. Doncs mira, ja tenim els detalls de la resolució judicial a la qual l'ha tingut accés aquesta emissora fa només uns minuts. S'ha condemnat en un judici ràpid de conformitat a Vic per dos delictes de maltractament en l'àmbit de la llar. Un contra la seva parella sentimental i l'altre contra un dels seus dos fills menors. S'ha dictat una ordre d'allunyament, la prohibició de comunicar-s'hi i de tenir armes. I en total haurà de fer 76 dies de feina en benefici a la comunitat. L'home de 40 anys no té antecedents penals. Els Mossos el van detenir dissabte, una informació que ha avançat el caso i que ha confirmat el 3Cat Info. L'endemà mateix va passar a disposició judicial. Era el regidor de Medi Ambient de Son Voltregà que ha condemnat amb contundència aquesta formació qualsevol tipus de violència de gènere. Fonts dels republicans asseguren per la seva banda que va renunciar al càrrec i a tota la vinculació amb el partit abans que la formació tingués constància d'aquesta denúncia. Per la seva banda, l'Ajuntament en un comunicat ha condemnat els fets que ha qualificat d'intolerables. També ha mostrat tot el seu suport a la família.
I un altre punt judicial, Nati, a la Catalunya Central, concretament a Gironella.
Doncs sí, Estel, l'Ajuntament ha anunciat que es presentarà com a acusació popular en el cas, si recordeu, de l'agressió sexual a una menor per part de tres companys d'institut, també menors, per deixar clar que el municipi no tolera casos d'aquest tipus. El mateix que deien els pares i mares que ells van concentrar davant de l'institut amb cartells on es llegia educar sense por i cap agressió sense resposta. Dos dels acusats de l'agressió sexual, recordem, estan en llibertat vigilada amb una ordre d'allunyament i el tercer és inimputable perquè té menys de 14 anys. El consistori i la Generalitat han acordat crear una taula per seguir el cas i posar recursos a disposició d'alumnes i famílies.
El govern vacunarà uns 370.000 animals contra la dermatosi nodular contagiosa en zones fora dels radis establerts fins ara per restringir la malaltia. Aquesta ampliació, que cobreix ara 22 comarques, respon a la voluntat de l'executiu de frenar la difusió del virus i protegir el conjunt del sector ramader català. Anna Escura, bon dia.
Bon dia. Doncs a partir d'ara, Catalunya tindrà dues zones de vacunació. La zona 1, o zona de restricció addicional, és on s'inicia ara la vacunació. I la zona 2, que es correspon a les àrees on ja s'havia declarat la malaltia, és a dir, l'Alt Empordà i el Gironès. En aquesta nova zona, el govern preveu començar les vacunacions al voltant de la planta de destrucció de cadàvers de Térmens i al voltant dels escorxadors de Boví, on hi ha més intensitat de moviment d'animals. Des del 24 d'octubre no s'ha declarat cap focus fora dels radis de restricció que ja estaven establerts.
El govern, per tant, que recull part de les reivindicacions del sector ramader amb aquesta vacunació més massiva i també, sobretot, concentrant-ho al voltant de Térmens, d'aquesta planta d'escorxador. I tanca l'última granja lletera del Pallars. La falta de relleu generacional, la burocràcia i les dificultats per accedir a inversions han motivat la fi de Sat Brams, que des del Baix Pallars produïa la llet amb què s'elaboraven els formatges de tros de sort. Els propietaris lamenten la pèrdua per al territori. Corresponsal del Pallars Sobirà, Pau Rovira, és la culminació d'un procés que ha acabat amb el sector a la comarca.
Hola, Estel, bon dia. Doncs sí, després de més de 30 anys en funcionament, la Sat Brams ha baixat definitivament la persiana aquest octubre. I és que en aquell temps n'hi havia més d'un centenar, però totes han anat tancant. Aquesta era l'última granja lletera operativa al Pallars. El seu copropietari, Jaume Montaner, lamenta que els alts costos i la manca de sortida per a l'excedent de llet, agreujats pel tancament de la cooperativa Copirineu, n'ha fet inviable la continuïtat. Tot i els esforços per adaptar-se, diu, els números ja no sortien.
Amb la crisi de Copirineu, el tancament de Copirineu, va acabar de plegar pràcticament tot el sector de la llet. A mesura que ens hem quedat sols, però sols vol dir sols completament, ningú es vol recollir sobrant de la llet. I això ha sigut tot un cúmul de coses. Què ens ha passat? Clar, això ha provocat que teníem una granja sobredimensionada per les necessitats que teníem. I és com fer el taxi amb un autobús, transportar dues persones en un autobús de 50.
Altres motius del tancament: la manca de relleu generacional, la dificultat per trobar inversions i la burocràcia.
Però clar, aquestes coses van molt lent. O sigui, si tu vols fer un pla de millora o alguna cosa, amb algun primer s'ha d'incorporar el fill, i llavors has de fer la DUN, amb el DUN has de fer el pla de millora, no pots començar les obres fins que està aprovat. I clar, és que estem parlant de dos anys, t'entens? Vull dir, aquestes coses van tan lentes, la paperassa aquesta va tan lenta, i ara doncs requeria doncs fer molta inversió, perquè s'havia de renovar moltes coses de la sala de Muny, el tanc ens havia quedat gran, l'havíem de canviar, bueno, les arrobaderes ja no funcionaven, de netejar la granja ja no funcionaven, s'haurien de canviar. Clar, nosaltres ens hem plantejat si realment era viable tornar a fer una inversió així amb una granja que realment ens quede gran, no? Això, junt amb el relleu generacional, ve una mica lligat. Si tu tens darrere, tens gent jove que apreté, tu tires endavant i no passa res.
Ara els formatges de tros de sort es faran amb llet ecològica procedent de l'Alt Urgell. Els propietaris lamenten la pèrdua d'un sector que durant dècades va donar vida i feina al territori i reclamen una reflexió sobre el futur del món rural.
I males notícies pel que fa a la campanya de cítrics, que aquest any serà encara pitjor que la de l'any passat, que ja va ser la més fluixa dels últims anys. La calor ha afectat de ple el fruit i fa que s'esperi una collita un 27% inferior a la del 2024. Esperen collir unes 87.000 tones de fruita cítrica. Alcanar, Jordi Barranca, bon dia.
Hola, Estel, bon dia.
I què causa la calor perquè hagi estat la causant d'aquest descens?
Doncs mira, impacta de plena el procés de maduració, ho fa abans, i això n'escurça la vida útil de cara a la comercialització. Sobretot els han afectat les altes temperatures que hi va haver a principis d'estiu. Per tot plegat, enguany preveuen una campanya encara pitjor que l'anterior. Federico Tarazona és el portaveu del sector dels cítrics de la Federació de Cooperatives Agràries.
On conseqüències del canvi climàtic i principalment les calorades que varen haver durant el mes de juny varen afectar en el moment clau del procés evolutiu del fruit i del quallat, en lo que ens trobem que una collita que tenia que ser bona, que va haver una molt bona floració, doncs al final tenim una collita que tornem a descendre.
A les varietats més primerenques, de fet, aquest descens ja supera el 27%. Un altre problema que fan front és l'arribada de plagues provenients de fora la Unió Europea. Plagues que sovint no malmeten la qualitat del fruit, però sí que afecten la seva imatge. A banda, hi ha els productes extracomunitaris que hi ha tot tipus d'establiments.
I tenim supermercats tant de Centro Europa com supermercats catalans i espanyols que tot el mes d'octubre han estat servint mandarina d'hemisferi sur, quan ja tindríem disponibles varietats com l'Auro Nules, com l'Auro Gros, varietats d'aquí.
I en aquest sentit lamenten com s'ha perdut la cultura de comprar els productes que són de temporada. Pel que fa als preus, de moment estan pujant respecte a l'any passat, sobretot en el cas de les mandarines.
Obre les portes al nou hub forestal del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya. És una instal·lació de recerca i innovació per posar en valor els boscos i els seus recursos des del Solsonès. Olius, Joaquim Albalate, bon dia.
Hola, Estel, bon dia.
I què s'hi farà en aquest nou centre?
Doncs s'hi farà sobretot recerca al voltant de la fusta, les plantes i altres productes del bosc, tot per activar el territori agrícola i forestal del país i construir una economia al seu voltant, obrint-se a les empreses que puguin aprofitar aquests recursos. Antoni Trasovares és el director general del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya.
Podem gestionar millor el territori, fer gestió forestal, com podem recuperar cultius de valor afegit, com la tòfona, com el pinyó, o com podem recuperar zones de vinya que es van abandonar, i alhora també amb cadenes de valor de la fusta, la construcció sostenible amb fusta local és una gran oportunitat. Temes de química, amb fusta, es pot fer teixit, es pot fer bioolis, química verda...
Una gestió que, amb el 65% del país cobert per boscos, cobra una importància cabdal en plena emergència climàtica i amb l'ara el risc d'incendis, com assenyalava el president de la Generalitat, Salvador Illa.
Si no fem un canvi de mentalitat i gestionem la massa forestal, doncs pot ser que un dia aquest ensurt baixi a mig, no? Bueno, el bosc es gestiona, com ens ensenya aquest hub forestal que estem veient avui aquí. De la mà de la ciència, pensant, investigant.
I quines seran aquestes línies d'investigació, Joaquim?
Doncs una de les més importants serà l'ús de fusta de quilòmetre zero en la construcció. És un dels materials de moda i de futur més sostenible perquè necessita molta menys energia que el formigó, però fins ara tota la que s'utilitza ve de fora.
Ara hi ha una gran oportunitat en fer construcció amb fusta, però s'estava fent fins ara amb fusta que venia del País Basc, fusta que venia de Galícia, i tenim els nostres boscos que poden produir això de primera mà. Demostrarem que amb la majoria d'espècies i de maneres variades i més competitives, tot això es pot fer amb fusta de Catalunya.
Altres camps que també s'estudiaran aquí, en aquest hub, seran el de la química basada en la fusta o el dels olis essencials per la indústria farmacèutica i la cosmètica.
Catalunya al dia, amb Estel Batet.
I com sempre a aquesta hora hem sentit els senyals horaris de 2:15 a 2. Fem un repàs a les notícies més llegides del 3catinfo.cat. Avui amb en Quim Balaguer. Quim, bon dia.
Bon dia, Estel.
Què tenim avui?
Algun marc a la teva vida?
Un de força important, la meva parella se'n diu. I tu?
A la meva? Doncs també, no la parella. La parella no. Però sí, un fill, que també és un marc.
I per què parlem d'això? On ho hem d'emmarcar?
Doncs mira, Marc va ser fa molts anys un dels homes més posats a Catalunya.
Molts anys, que jo crec que potser ha perdut el rècord fa res, un parell d'anys com a molt.
Però abans allò de Joan Josep i Ases, lletres doncs de les cases.
Ara eren Marc.
Joan Josep i Marc, lletres de les llargs.
Tota la raó.
La rima és molt pillada, eh?
Sí.
Doncs això, tot això ho hem d'emmarcar a la idea que ha tingut un d'aquests marcs, sí, un de Girona, de celebrar l'any que ve. Endevina quin dia?
El dia de Sant Marc.
Perfecte. Just el 25 d'abril. Doncs celebrar una mega trobada de marcs.
Mega trobada, eh? I tant.
I digne que pugui passar el llibre Guinness dels Rècords.
I per tant, quants en necessiten? No ho sabem, això, no?
No ho sabem, encara no ho sabem.
Quina xifra necessiten per ajuntar marcs?
A veure, home, si fas una trobada amb 100 marcs, segur que hi ha abans el rècord de trobades de marcs.
Home, no ho sé, fem coses molt estranyes a Catalunya, també t'ho diré. Mira, d'això en parlarem d'aquí uns minuts amb la Laia Claret, des de Girona, que, de fet, ella ha entrevistat aquest Marc, que crec que es diu Marc Cortés, que és l'instigador d'aquesta trobada, macrotrobada de Marcs. I, per tant, volíem saber per què ens has fet aquest spoiler.
Doncs perquè la convocatòria d'aquesta trobada, que ja està activa i té web pròpia, és una de les notícies més llegides al portal...
Ostres, i ara estic pensant que llàstima que avui no la pugui llegir.
I avui no la pot llegir qui?
Marc Vidal.
Marc Vidal, perquè està en un casament en un marc incomparable.
Incomparable, però tenim també un marc incomparable amb Quim Balaguer en aquí l'estudi. Va, què més podem llegir al web, Quim?
Doncs mira, una notícia d'aquelles que fan a vegades les administracions i que no saps si et sorprenen o t'indignen. Jo ho he deixat en un 50-50, mm-hmm, eh? I és que l'Agència Tributària de Catalunya demana 5.000 euros a en Sergi,
sí,
que és un nen que als 5 anys va tenir una leucèmia i ara li reclama part d'aquelles ajudes que va rebre durant el tractament. 5.000 euros.
Efectivament, sí, sí, és una barreja de sorpresa i indignació.
Però hem de dir que gràcies a les gestions de la mare, l'Agència Tributària ha admès que es tracta d'un error i ha retirat la reclamació. Però compte, que ja havia amenaçat en Sergi que allà, a la que tingués feina i cobrés la primera nòmina...
Li trauria tots aquests diners que li reclamen.
Embargats els diners.
I, per tant, en Sergi ara què fa?
Doncs en Sergi ara té 14 anys, encara no treballa. De fet, no ha rebut l'alta mèdica, però ens diuen que es troba molt bé.
Doncs escolta, que per molts anys en Sergi, celebrem que s'hagi pogut resoldre aquest equívoc que l'administració havia creat ella sola. I també, per tant, Quim, gràcies i bona castanyada.
Igualment, Estel.
Catalunya al dia.
2:15 a 2. I ara una notícia, una xifra que potser vosaltres haureu notat. La taxa d'escombraria s'ha disparat. És un 16% de mitjana el que ha augmentat aquest any a Catalunya, però és que hi ha municipis on ha pujat fins a un 150%. El motiu? L'adaptació que ha hagut de fer el govern espanyol d'una directiva europea que està enfocada a millorar la gestió dels residus. Ara, el ciutadà paga directament els costos de la gestió de les escombraries quan abans es pagaven de la caixa comuna dels ajuntaments. El govern espanyol defensa que D'aquesta manera es garanteix el finançament del servei. Amb el canvi, hem vist diferències molt grans, molt importants entre municipis, perquè el punt de partida també era molt diferent. Des de llocs on el que es cobrava per la gestió de les escombraries era mínim, fins a municipis, pocs en aquest cas, que no tenien ni taxa. Al Catalunya al Dia hem parlat amb el director de l'Observatori de la Fiscalitat de Residus, Ignasi Puig, i ens deia que l'any que ve, atenció, que encara veurem més pujades. És una entrevista que li ha fet la Sara Riera.
Doncs saludem l'Ignasi Puig, director de projectes de l'Observatori de la Fiscalitat del Residus. Senyor Puig, bon dia.
Bon dia.
Aquests dies molts ciutadans s'han sorprès que els ha pujat força el rebut d'escombraries. Nosaltres tenim entès que és perquè ara aquest rebut inclou els costos de la recollida i que abans això no passava i és per una normativa europea. És així exactament o no ben bé?
No del tot. És a dir, és conseqüència d'una normativa espanyola, concretament la llei 7/2022, de la Llei Estatal de Residus, que estableix que les taxes de residus han de, primerament, han d'existir, que no tots els municipis en tenien, i, segonament, han de cobrir íntegrament els costos del servei. Això vol dir recollida, transport, tractament, etc.
Llavors, la llei europea, aquí, què té a veure?
Doncs la llei espanyola és una transposició d'una directiva europea. La directiva europea deia que els instruments econòmics es poden fer servir o s'han de fer servir per millorar la gestió de residus, si bé no explícitament deia que això s'havia de materialitzar de la forma que ho ha fet l'estat espanyol. Jo crec que el que ha fet l'estat espanyol té tot el sentit, és a dir, fer aflorar aquests costos, assegurar que això genera un finançament suficient per un servei tan important com aquest, però no es pot dir que sigui una conseqüència directa de la transposició europea.
D'acord. Aleshores, aquests costos que ara nosaltres veiem i en som conscients, no es cobraven abans o es cobraven a través d'altres rebuts?
Doncs mira, la majoria de municipis realment la taxa d'escombraries ja la tenien, però no cobria totalment els costos. I això és el que ha passat darrerament, que la majoria d'ajuntaments el que han fet és o cobrir íntegrament els costos o apropar-s'hi, per això aquests increments percebuts. Els costos, evidentment, ja existien, però els venia suportant l'Ajuntament des de la Caixa General. I, per tant, vol dir amb altres ingressos, amb altres tributs.
D'acord, per tant, estaven desplaçats. No vol dir que no els cobressin els ciutadans.
Exactament, sí, sí. És a dir, en general, d'uns anys cap aquí, els costos associats a la gestió de residus estan augmentant perquè estem fent les coses menys malament del que ho fèiem, no? I encara les hem de fer molt millor, però, per tant, em refereixo, estem implantant recollides separades, tractaments més eficients, etc. Això fa que s'incrementi els costos. Però, bàsicament, el motiu pel qual estem ara parlant no és tant si els costos s'han modificat o no, sinó que aquests costos s'han fet aflorar. S'han fet aflorar en la taxa de residus, que fins aleshores doncs, estaven camuflats amb altres partides.
Altres partides com quina, per entendre'ns?
Bueno, bàsicament, el que no es cobra de la taxa de residus, o el que no es cobrava amb la taxa de residus, es pagava des de la Caixa General. La Caixa General de l'Ajuntament s'alimenta de diverses transferències d'altres administracions, d'impostos com l'IBI o altres que no són finalistes. No es pot dir que això es pagués amb l'IBI, com a vegades he llegit. No és ben bé així. Es pagava des de la Caixa General, la qual és alimentada de diferents fonts.
Uh-huh. D'acord. Llavors, clar, entenc que cada ajuntament s'ha trobat una mica amb un escenari. Hi ha municipis, hem detectat, per exemple, Sant Quirze del Vallès, on la taxa d'escombraries directament s'ha doblat. Per què hi ha municipis que ara ho repercuteixen d'aquesta manera tan potent i altres que no es nota tant?
El principal motiu és que el punt de partida era molt diferent i que alguns ajuntaments tenien taxes molt baixes, amb un grau de cobertura de costos molt baix, i, per tant, per donar compliment a la llei que exigeix plena cobertura, doncs han hagut de pujar molt les taxes. Hi ha alguns casos extrems, molt pocs a Catalunya i tampoc no gaires a Espanya, de municipis que fins i tot no tenien taxa i que, per tant, l'han hagut de crear des de zero.
Déu-n'hi-do. Aleshores, ara això el 25 quedarà regulat o s'esperen més pujades el 26?
A veure, es fa difícil de dir, perquè és sorprenent per un tribut tan important com aquest, que no deixa de ser la taxa més important de qualsevol ajuntament, que no hi ha massa estudis ni massa informació al respecte del punt de situació. Els nostres estudis que fem a partir d'un mostreig de municipis espanyols ens diuen que encara estem lluny del 100% de cobertura de costos. estimem que estem com a mitjana estatal al voltant del 65%. Per tant, sembla que els ajuntaments encara no estan donant ple compliment al que exigeix la llei. Per tant, jo penso que seguirem veient encara algunes pujades, però dependrà molt de cada cas.
I finalment una altra qüestió, senyor Puig. Vosaltres heu detectat que la taxa ha passat d'uns 100 euros de mitjana al 24 a uns 126 al 2025, no? Analitzant uns 130 municipis que heu pogut fer un mostreig, no? Podríem dir?
De 100 a 116 ha sigut ben bé el canvi que hem observat. Això és la taxa que nosaltres estimem que paga una llar tipus en un mostreig de 130 ajuntaments estatals, no? I, per tant, és un increment d'un 16%, molt per sobre de l'IPC i el més fort que hem vist mai en una sèrie de 10 anys que portem estudiant aquest tema.
D'acord, per tant, un 16%, l'increment més pronunciat des del 2015. Doncs, senyor Ignasi Puig, director de projectes de l'Observatori de la Fiscalitat dels Residus, moltíssimes gràcies per atendre la trucada de 3Cat Info.
Gràcies a vosaltres.
Catalunya al dia.
Unió de Pagesos demana que la votació dels regants que ha d'avalar o rebutjar la proposta de modernització del canal d'Urgell es torni a posposar més enllà del 21 de desembre.
Estem parlant d'un projecte ingent per estalviar aigua i energia en les 70.000 hectàrees del Pla de Lleida, que abasta la infraestructura de reg més extensa del país. Després d'anys de negociacions, la primera setmana de setembre, els dirigents del canal i la Generalitat van presentar una proposta que preveu renovar el regadiu en un termini de 15 anys i amb un cost de prop de 1.000 milions, dels quals el 70% l'assumeix el govern i el 30% els regants. L'última paraula per decidir si tira endavant la tenen els representants de les 20 col·lectivitats en què es divideix l'àrea regable del canal. Són 135 síndics que, ara per ara, estan citats a votar en una assemblea extraordinària el 21 de desembre.
I la inquietud d'Unió de Pagesos explica per què la proposta que hi ha sobre la taula genera dubtes importants que encara no tenen resposta. Temen que això decanti la balança dels vots cap al no i que l'esperada modernització quedi en un no-res, quedi al calaix. Lleida, Estela Busoms, bon dia.
Hola, bon dia.
I quins són aquests dubtes i per què són tan rellevants a l'hora de decidir?
Doncs mira, parlàvem d'aquests 1.000 milions, que són el que costaran les obres generals per fer basses i canalitzacions, però després hi ha una altra inversió important, la que haurà de fer cada regant per habilitar les parcel·les. Això què vol dir? Ara el sistema de reg és molt rudimentari, el mateix de quan es va inaugurar el canal fa 160 anys. S'obre una pala i els camps s'inunden. Amb la modernització, el reg s'ha de fer per goteig o amb aspersors, que són sistemes molt més eficients. Per pagar aquestes instal·lacions, els pagesos volen ajudes, però la proposta inicial deixa fora de les subvencions el 75% dels regants, perquè o bé estan jubilats, tenen altres activitats a banda de l'agricultura o són arrendataris. S'està negociant perquè d'ajudes n'hi hagi per tothom, però mentre això no es resolgui, la por és que arribi la data del 21 de desembre i els representants dels regants diguin no a la modernització. Així ho explicava aquesta emissora el síndic i membre d'Unió de Pagesos, Jaume Pedrós.
Que aquesta votació es posposo. Per què? Perquè ara, de la manera que està, no veiem que et pugui tirar ni endavant ni enrere d'una manera clara. I, hosti, estem decidint el futur del canal d'Urgell i dels pagesos de l'Urgell i ho estem decidint així, jo crec que aquí s'ha de treballar més això.
La demanda es fa al Departament d'Agricultura i a l'òrgan de govern del canal, la comunitat de regants. El seu president, Amadeu Ros, no parla encara d'ajornament, però sí que comparteix que s'ha de posar a votació una proposta que resolgui les mancances inicials.
Demanaré que hi hagi ajudes per tothom, que no exclogui tampoc aquella gent jubilada, perquè al final el que ho portaran seran pagesos, les terres i tot el que sigui modernitzar és una millora per tothom.
Si es decideix posposar la votació, ja seria la segona vegada, perquè en un principi s'havia previst per a finals d'aquest mes d'octubre.
Un minut i mig, haurem arribat a 2:15. Una empresa de Tarragona s'enfronta a una sanció per talar més arbres del compte en una subhasta pública a la Vall d'Aran, concretament en un bosc municipal situat a l'est. Sofia Cabanàs, situa'ns quines accions s'han pres.
Bon dia, Estel. Doncs, d'entrada, el Consell General, que és l'organisme que supervisa les explotacions de fusta, ha paralitzat definitivament esta extracció a l'espera de determinar quina sanció se li imposarà a esta empresa. El contracte preveia la tala d'un total de 1.726 avets. Per poder-los talar, cadascun d'estos arbres ha de ser prèviament marcat i això es fa sempre en base a criteris tècnics per afavorir la regeneració del bosc. Doncs bé, el problema va arribar quan es va descobrir que s'havien tallat arbres no senyalitzats. José Luis Boya és el conseller de Gestió Forestal.
Era irregularitat que aquesta empresa i que ha tallat arbres que no tocaven tallar. O sigui, ha tallat arbres que no eren marcadi. Tècnicament podem dir que no hi ha mau notable en bosc, ¿vale? Ni que s'ha estret i una quantitat de justa molt superior a la que tocava. Vull dir, no ho hem arribat ni a 80% de total de la justa que se n'hauria d'emportar.
A més d'aturar definitivament l'explotació, l'empresa ha de retirar el brancatge sobrant de la tala si no es vol exposar a una altra sanció.
Aquesta empresa, en plec tècnic de contracte, ja havia que havia de retirar jo a part de brancatge i que l'utilitzava de biomassa. I veritat que ara en la muntanya han quedat dues pilleres granes de brancatge que l'empresa s'ha compromès a retirar. S'exigís que se retira aquest brancatge, si no se retira per part de l'empresa, doncs també hi haurà, constarà en l'acte que hi pugueu haver la sanció corresponent.
La subhasta s'havia licitat per un valor de 55.000 euros i forma part dels treballs per millorar la massa forestal de la Vall d'Aran per prevenir incendis.
I el petit poble de les Llosses, el Ripollès, tornarà a tenir escola pròpia el curs vinent, després de gairebé 60 anys. La major part de la mainada va a classe a Ripoll, però ja hi ha famílies que anuncien que canviaran els fills de centre tan bon punt estigui en marxa aquesta escola recuperada. Fèlix Martín, tornarà a ser una realitat, per tant, a partir del setembre del curs 26-27.
Sí, exacte. El Departament d'Educació ha donat llum verda a l'Ajuntament per obrir la nova escola. Abans s'haurà d'adequar la primera planta de l'edifici polivalent de Santa Maria de Matamala. És un espai inaugurat ara fa 9 anys que té pista esportiva coberta. Les obres inclouen fer-hi una aula, sala de professors i biblioteca. També tindrà cuina i hi posaran un ascensor. L'alcalde de les Llosses, Jaume Cuní, concreta què ho ha fet possible.
Hem anat veient com hi ha una simbiosi entre la motivació per venir per temes de viure en el món rural i també com una escola atreu a parelles joves que volen assentar-se aquí.
L'Ajuntament calcula que el primer any podrien tenir entre 8 i 11 infants. Entre les famílies interessades hi ha la Pilar i el Carles, que tenen un nadó i un altre nen que va a l'escola de Ripoll. Ells ja fa 9 anys que viuen a les Llosses.
Seria ideal, saps? Deixar aquí la canalla, poder treballar aquí.
És un punt de trobada amb els altres nens. També a mi m'agradaria que el meu nen tingui aquest sentiment de poble.
Del mateix pare és l'Arnau Pijuan, pare d'un nen de 3 anys i un altre de 6.
L'escola, en un municipi especialment tan disseminat com aquest de les Llosses, farà de naixement, diguem-ne, de moltes propostes, de moltes idees, de moltes socialitzacions, de, no només dels infants, sinó també de les famílies que ara vivim a un lloc i a l'altre del territori que gairebé ens veiem saludant-nos amb cotxe per la carretera. No?
Les obres per adequar l'espai de l'escola costaran més de 260.000 euros. Ara s'han d'adjudicar perquè estiguin acabades el mes de juny.
I us parlem també de la divisió que hi ha entre els veïns de Sant Vicenç de Montal, a la comarca del Maresme, on l'Ajuntament ha aprovat un projecte per fer 48 habitatges de protecció oficial i una zona comercial de 3.500 metres quadrats. L'associació Salvem Sant Vicenç s'hi oposa i ha presentat un recurs perquè creuen que el projecte és il·legal. Marta Vallès, bon dia.
Hola, bon dia.
I què hi diuen, una part i l'altra?
Sí, són 31.000 metres quadrats a la Riera del Gorg, molt a prop del nucli del poble, on hi havia un projecte inicial per fer 8 cases. L'actual govern municipal ha aprovat les modificacions perquè un nou promotor que ha comprat les finques hi faci 48 habitatges de protecció oficial de lloguer i una zona comercial de 3.500 metres quadrats amb un gran supermercat i altres comerços. No agrada això a alguns veïns que volen preservar un model de poble petit que manté l'essència de cases baixes. creuen que alteraria el paisatge actual i que tindria també conseqüències al medi ambient i de mobilitat. José Luis González és el president de l'associació Salvem Sant Vicenç.
L'excusa d'aquesta requalificació és que és necessària per fer habitatge de protecció oficial. Una excusa falsa. L'Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt té terrenys en el qual ja es pot edificar propietat municipal per poder fer totes les habitatges de protecció oficial que es vulgui. Els 3.600 metres quadrats d'espai comercial és una passada. És un poble de 6.700 habitants, no necessitem aquesta quantitat d'espai comercial.
L'alcalde socialista Javier Sandoval, al capdavant de Sempre Sambi, que governa amb el Partit Popular, defensa el projecte.
L'oportunitat de fer 48 vivendes de lloguer protegit per a la joventut del poble que no marxés. Vaig dir, el projecte és interessant, supermercat no tant, però jo vull tenir aquestes vivendes abans del 27, o almenys el 27, final de projecte, per complir el meu programa. Jo entenc que pugui agradar, o que no es pugui agradar, però és un projecte lícit, que està aprovat per la Generalitat, que hi ha gent de Barcelona en calés i compra. I és que estem aquí, estan, hem de migrar a pobles del Maresme, Vallès.
El projecte d'urbanització ja té l'aprovació inicial i s'ha sotmès al tràmit d'exposició pública. L'aprovació definitiva s'ha de fer en el termini de 2 mesos. Mentrestant, s'ha admès a tràmit el recurs que Salvem Sant Vicenç ha interposat davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
En Quim Malagué ja ens ho explicava fa una estona, que és que un gironí està organitzat una trobada de marcs. Sí, de persones que es diuen Marc. I a més vol que sigui la més gran de la història i que entri fins i tot al rècord Guinness. S'estan mobilitzant a través de grups de WhatsApp, d'Instagram i fins i tot tenen pàgina web. La idea és reunir-se el 25 d'abril, que és el dia de Sant Marc. Girona, Laia Claret, és una convocatòria que s'ha anat fent grossa, però com va començar?
Hola, bon dia. Doncs comença com una broma. I sí, s'ha fet molt grossa. Hem parlat amb Marc Cortés, viu a Girona, de Quart, i l'inici ve d'una visita d'uns amics seus de Madrid.
Com que Girona és molt petit i ens coneixem tots, me saludava un, me saludava un altre, i de cop i volta era, ostres, mira, aquest noi també és un Marc, no? Vam parar a fer unes cerveses, i vaig dir, ara vindran uns quants companys, i en el grup de companys érem 3 Marcs més. Vull dir, bueno, hòstia, però quants Marcs sou? I res, total, que me van comentar que feia un any o dos havíem fet com una trobada de Jorge, i li dic, ah, sí? I quants éreu? I me diu, uah, muchos, diu, como 60. I me'l miro i dic, mare de Déu, si jo agafo el telèfon i Marcs, en un moment en tinc 20. I la història va començar així, vaig fer un grup de WhatsApp, vaig començar a ficar tots els meus Marcs i vaig dir, Marcs, fiqueu a Marcs, a veure què surt d'aquí.
I atenció a la xifra de Marcs que s'hi han interessat de moment.
Entre 6 i 7.000. Tenim la pàgina web que hi ha un registre dels Marcs que se van apuntant, llavors acabarem de fer dintre de la pàgina web l'últim registre, diguem.
Durant la jornada tenen previstes diverses activitats. Una, per exemple, fer un castell només amb Marcs.
Dels marrecs de sal d'aquí Girona, que volien fer un castell humà de Marcs, perquè ells ja ho fan, això. Ells, el 25 d'abril, com que són molts Marcs també, els marrecs de sal fan un minicastell de Marcs. I van proposar, ostres, i per què no fem un castells? Clar, llavors, què passa? Que hi ha moltíssims Marcs que són castellers. Doncs, bueno, doncs, vaig gestionar un grup de WhatsApp on estan tots ara mateix.
Però hi ha més comissions pel dia 25 d'abril.
Tenim xaranga, tenim sardanes i geganters.
I la intenció, entrar al rècord Guinness.
Ens vam posar en contacte amb Guinness World Record. Llavors, bueno, hem de fer venir un jutge seu. Aquest noi ja és notari de per si. El que ens demanen és, una, sí o sí, s'ha de presentar el DNI o passaport per completar el rècord Guinness. És, com cop estiguem, on estiguem és igual l'ubicació, ens haurem d'ajuntar tots els Marcs en un sol lloc durant 5 minuts.
Ara estan buscant aquest lloc, segurament serà Barcelona, perquè vagi bé també els Marcs que venen de Lleida i també de Tarragona. El que volen segur és que sigui a l'aire lliure. Que vine a la festa!
I avui engega la primera edició de la Castanyada del Cabró Rock, que s'allargarà fins demà, dia de Tots Sants. Montse Mas, bon dia.
Bon dia. Després de 5 anys d'història a Vic, el Cabró Rock estrena un segon festival a l'Espai Can Guitet de Montmeló, que pretén convertir-se en la gran diada de la cultura. Ho explica aquesta emissora el seu organitzador, Oriol Planeses.
Reivindicar una mica el que portem fent durant tot l'any, no? Fins a arribar a la data del festival, que Castanyada és una data molt nostrada, és una tradició molt catalana i hem volgut, doncs, fer més que un festival, una fira, una reunió per a tots els catalans que se sentin orgullosos d'aquesta tradició i de totes les demés. Puguem reunir un dia i celebrar-ho.
I és un esdeveniment que comptarà amb un gran nombre d'artistes al panorama català, Pet, Julieta o Figaflauas.
A més de l'oferta musical, s'hi trobaran un gran nombre d'activitats relacionades amb la cultura catalana, com afegeix Planeses.
No només hi haurà concerts, sinó que també hi haurà moltes activitats típiques de la cultura catalana, com poden ser els balls de gegants, les sardanes, els castellers, balls de gitans, etcètera, etcètera. I hi haurà tota una selecció de parades de pastissers locals que també oferiran productes típics de Castanyada.
Les entrades fa mesos que estan pràcticament exaurides, però al web del Cabró Rock encara es poden trobar les últimes per avui.
Esports.
Cinc minuts per la informació esportiva en desconnexió per les quatre demarcacions. Aquí a Barcelona, Ricard Isidro, bon dia.
Bon dia.
El Barça ja té una data per al retorn al Camp Nou, això sí, per al primer entrenament.
El club blaugrana ha fet oficial que divendres de la setmana vinent, el 7 de novembre, el primer equip farà una sessió preparatòria de portes obertes al Camp Nou. Serà per 23.000 espectadors ubicats tots a la zona de tribuna i gol sud, les corresponents a la fase 1A, de la qual el club ja disposa la llicència de primera ocupació. Un entrenament que també servirà sobretot per calibrar les mesures de seguretat i els accessos. Les entrades estan a la venda per un preu de 5 euros per als socis durant 48 hores. Un cop s'acabi aquest període, les que deixin lliures estaran a un cost de 10 euros per al públic en general. Tota la recaptació anirà destinada íntegrament al projecte Polseres Blaugranes, impulsat per la Fundació Barça. Un Camp Nou que, d'altra banda, el club el postula per acollir la final de les Champions del 2029.
Això sí, el Barça seguirà jugant a l'Estadi Olímpic Lluís Companys fins que no obtingui la llicència UB, que això, traduït, és la que permetria entrar 45.000 espectadors. I l'Espanyol, per la seva banda, aconsegueix la classificació per la segona ronda de la Copa.
L'equip blanquiblau va derrotar ahir l'Atlètic Lleida de la segona federació per 1-2 amb un doblet de Quique García, mentre que One va marcar pels lleidatans. Manolo González, el tècnic de l'Espanyol, reconeixia la dificultat d'aquest tipus de partits.
Els partits de Copa s'han de guanyar, no? Són partits que no tenen res a veure amb un partit de Lliga, ja no aquest, sinó a mesura que anem avançant, quan si arribem molt lluny, si són i d'anar de tornada, igual, i són partits molt complicats. I hem d'entendre que són partits que són finals, que no hi ha marge d'error.
Amb aquesta victòria, l'Espanyol se suma al Girona, al Sabadell, al Sant Andreu i al Reus. Tots cinc seran el bombo del sorteig, que es farà el dimarts 11 de novembre. Dels 13 partits de Copa jugats ahir, també en destaca l'eliminació del Nàstic, que va caure al camp de l'Atlètic Balears, d'una categoria inferior per 2-0. A la Lliga de Primera, tant el Barça com l'Espanyol jugaran diumenge els seus partits de 11a jornada de Lliga. Els blanquiblaus visitaran l'Alavés i els blaugranes rebran l'Elx. Olmo i Lewandowski segueixen entrenant-se amb el grup. L'entrenador de l'Elx, Eder Sarabia, és conscient de la dificultat del partit, però creu que poden donar la sorpresa.
¿Que son mejores que nosotros? Seguramente sí. ¿Que si jugamos 10 partidos nos ganan más partidos ellos que nosotros? Seguramente también. Que el domingo, si nosotros, cada uno de los que juega, da su mejor nivel o está cerca de dar su mejor nivel, estamos absolutamente preparados para ganar, también.
L'onzena jornada de Lliga l'obre avui al Girona visitant el Getafe a les 9 del vespre. El conjunt gironí tanca la classificació primera amb 7 punts a 2 de la permanència. L'equip madrileny és desè amb 14. Aquest Getafe-Girona el podreu seguir a l'antena de Catalunya Ràdio amb la transmissió del Tot Gira.
El Barça de bàsquet torna a tenir avui partit de l'Eurolliga.
Visita concretament la pista del Partizan de Belgrat a 8:45 del vespre en la 8a jornada de l'Eurolliga. Suposa el retorn de Kevin Panther a una pista i a una ciutat especial per a ell.
For me, it's like home. I want a title here.
Belgrat és casa meva, tinc una connexió especial amb la gent d'allà. I amb Jabari Parker, que juga allà, serà divertit, és com el meu germà. L'estimo, li tinc molt d'afecte.
Els blaugranes han guanyat els 11 últims partits oficials contra el Partizan. El Barça actualment ocupa la 9a plaça de la classificació amb un balanç de 4 victòries per 3 derrotes. El Partizan és 15 amb 3 victòries. Aquest duel el podreu seguir a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. I relacionat encara amb el Barça de bàsquet, l'exentrenador blaugrana Xavi Pascual ha reconegut que busca una banqueta per entrenar a l'Eurolliga, però nega que el Barça s'hagi posat en contacte amb ell.
No, és així, va. Abans de que en Joan comencés, sí que després del Roger no van haver-hi converses, però sí van haver-hi aproximacions, però mai es van convertir en cap tipus de converses ni mitjanament sèries.
Són declaracions de Xavi Pascual al programa Tot Costa de Catalunya Ràdio. Pel que fa a l'handbol, el jugador del Barça Dic Amem ha abandonat la concentració de la selecció francesa amb un esquinç en el turmell dret. Segons informa el club blaugrana, el jugador ha començat ja la recuperació amb els serveis mèdics del club i estarà de baixa entre 10 i 15 dies. Sant Waterpolo, doble triomf català a la segona jornada de l'Eurocup masculina. El Natació Barcelona es va imposar per 22 a 11 el Dinamo de Bucarest romanès. El Terrassa, per la seva banda, va superar el Šibenik croat per 16 a 12. I el Mundial de Patinatge de Pequín, l'Olot ha revalidat la medalla d'or al grup Shows amb plata per al Girona. El grup Shows petits, or per al Cunit i plata per al Tona.
Amb Estel Batet.
Doncs sí, sou dels defensors de la castanyada, però també us crida la part més fosca d'aquesta data. A Sant Feliu Sasserra teniu una fantàstica opció per estalviar-vos el Halloween. En aquest poble de menys de 700 habitants del Bages s'hi celebra la Fira de les Bruixes. S'inspira en llegendes locals per omplir els carrers de bruixes, teatralitzacions dels judicis a què les sotmetien, cercaviles esotèriques o tallers de pocions màgiques, a més de concerts i espectacles infantils. El Catalunya al dia és un programa que fem unes quantes bruixes, també. Quim Balaguer a la sotsedició, Aurora Guindo a la producció, Dani Jiménez del control tècnic i Xavi Vall avui al control central. Gràcies per acompanyar-nos un dia més i tornem dilluns a la una del migdia. Que passeu una bona castanyada i un bon dia de Tots Sants.